Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Núria Har. A aquesta hora, la capital del Pakistan es blinda per garantir l'absolut armentisme en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per intentar acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. Les dues delegacions ja són a Islamabad per encarar unes converses de pau que arriben enmig d'un alto al foc ben fràgil i en un clima d'absoluta desconfiança entre les dues parts. Enviats especials a Teheran, Sergi Roca, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
Bon dia. L'Iran marca el tempo de l'intent negociador d'Islamabad. Amb jota de bans i una delegació iraniana de pes ja al Pakistan, rebuda una pel poderós mariscal Amir Munir, vestit de civil, i l'altra, vestit de militar, es pot dir que el primer pas està fet. Ara falta arrencar les converses, de moment no garantides, perquè l'Iran diu que no veu un alto el foc al Líban per enlloc. Haver desplaçat el vicepresident dels Estats Units i el president del Parlament iranià fins a Islamabad ja és una demostració d'intencions. Veurem si en surt alguna cosa. José Antonio Rodríguez i Sergi Roca, Catalunya Ràdio, Teheran.
Notícies breus amb Maite Curto.
Eufòria a la NASA per l'èxit de la missió Artemis 2. Tal com estava previst, 7 minuts després de les 2 de la matinada, els 4 astronautes han amarat a l'oceà Pacífic davant de la costa de San Diego, a Califòrnia. Un dels seus administradors associats de l'agència s'ha felicitat per la missió.
El dia d'avui pertany als enginyers i als tècnics que s'han encarregat de la nau. És així i han fet bé la feina. No hem tingut sort, sinó milers de persones fent la seva feina.
L'equip mèdic ha confirmat el bon estat de salut dels 4 astronautes que avui passen diversos exàmens mèdics.
Avui ha mort la filòloga i activista independentista Blanca Serra, als 82 anys, cara visible de les tortures franquistes a la prefectura de Via Laietana de Barcelona i detinguda 4 vegades entre els anys 1977 i 1982. En declaracions a aquesta emissora, el president de la Comissió per la Dignitat, Josep Cruanyes, ha volgut destacar el seu esperit de lluita que pot haver obert el camí a altres denúncies.
Representa, diguem, una empenta per la gent que denunciï, però també ella mateixa va denunciar doncs, aquesta actitud, diguem, de l'estat espanyol d'encobrir avui encara doncs, les tortures.
Els ciutadans amb rendes baixes i mitjanes pagaran entre 250 i 350 euros més aquest any en la declaració de la renda. Això és perquè el Ministeri d'Hisenda no aplica la deflactació, és a dir, no ajusta els trams de l'IRPF, els costos de la vida com la inflació i els salaris. La tècnica del Registre d'Economistes d'Assessors Fiscals, Raquel Jurado, explica que això comporta el pagament de més impostos, malgrat tenir els mateixos o menys ingressos reals.
Què passa? Que si no s'ajusta la tarifa a esta subida generalizada de los salarios, puede pasar, pasará, que los trabajadores empezarán a tributar a tramos más altos cuando realmente su capacidad económica no ha aumentado.
I a aquesta hora, més de 5.500 aspirants a mestres presenten a les proves d'aptitud personal, les PAP. Superar aquests exàmens és obligatori per estudiar educació infantil o primària en una universitat pública. Barcelona, Ivan Olmos.
De les 5 seus que acullen aquest matí els exàmens, el campus Mundet de la Universitat de Barcelona és on es presenta la majoria d'estudiants, prop de 2.400. Ara tot just acaben la prova de llengua i al migdia faran la de matemàtiques. Hem parlat amb alguns dels joves abans d'entrar a l'aula per saber si es respiraven nervis.
Zero nerviosa, estic molt tranquil·la.
Jo crec que bé, ja venia la selectivitat, així que ja sé més o menys com va. I si no, a l'extraordinària, o sigui que si suspenem, a l'extraordinària ja està.
Mates molt bé, català vaig una miqueta més amb nervis, però mates vaig tranquil·leta.
Els resultats es publicaran a finals d'abril i cal treure un 5 sobre 10 per ser apte. La qualificació té validesa indefinida. L'any passat, 4 de cada 10 aspirants no van superar les proves.
I ara els esports, Albert Benet.
El Barça pot ampliar avui a 9 punts l'avantatge sobre el Madrid a la Lliga de Futbol. Això serà així si guanya el derbi del Camp Nou contra l'Espanyol, que busca la primera victòria d'aquest any. El derbi, el Barça-Espanyol, començarà a 6:45 i el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. El Madrid fa un altre pas enrere en la seva lluita pel títol. Després de l'empat a 1 d'ahir contra el Girona, al Bernabéu, l'equip gironí va empatar amb un gol de Lemar i suma 38 punts en un partit en què el Madrid va demanar un possible penal de Vitor Reis a Mbappé al minut 88. El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, va dir que és penal aquí, a la Terra i a la Lluna. El Barça de bàsquet encaixa una altra derrota a l'Eurolliga i es jugarà el play-in contra el Bayern de Svetislav Pesic divendres que ve al Palau Blaugrana. Ahir, Mònaco 93, Barça 86. I el Barça d'handbol serà campió de Lliga avui mateix, campió de la Sobal, si el Logroño no guanya contra el Bidasoa.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 11. Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans, I took you back your pardon. I took a photograph of you in the harbor just water. It broke the heart of men and flowers and girls and trees.
Això no és un anunci, no som dalt d'un veler a la costa catalana, tampoc a Groenlàndia, i damunt la taula no tenim cap marca coneguda de cervesa sense alcohol. Som al suplement i hem vingut fins al Teatre Lliure per trobar-nos amb dos homes que van començar estudiant filosofia un i dret l'altre. Però ja fa una pila d'anys que a les cartelleres dels teatres de casa nostra, al costat del seu nom, sempre s'hi penja un cartell d'entrades exaurides. Dos actors que no han quedat encasellats en un anunci de cervesa. Ara al suplement, Julio Manrique i Pere Arquillué, junts. Julio Manrique i Pere Arquillué, o Pere Arquillué i Julio Manrique, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Qui va davant, el Julio o el Pere? O el
Julio
Pere, o...
sempre.
No,
sempre,
no, no és veritat. Anem de la mà. Sempre. Anem l'un al costat de l'altre. Sí. No hi ha davant i darrere.
Us discutiu pels crèdits o...? És a dir,
no.
Qui surt primer?
No, no ens hem discutit no. pels crèdits
mai.
I per res.
No, no, no. Per res. Ens hem discutit molt poc, la veritat.
Us oferiria una cervesa, però no em deixen. Ja he fet la consulta legal a Catalunya Ràdio i m'han dit que no... Que...
No, i a més es l'oferiria
sense
alcohol, sí. Probablement. Ah. Clar. Clar.
Qui dels dos és més cervesers? Per això, més...
Ui, aquí hem entrat en un tema molt perillós.
Ara, així de bon matí, tots dos ho som.
Tots dos ho som.
Sí, tots dos ho som. Sí. A tots dos ens agrada la cervesa.
Sí, sí.
La cervesa i el mite...
Què m'has de dir, no, la, Julio?
Sí, la gent de teatre, la cervesa després de la funció, sobretot.
És sagrada.
Fins i tot hi ha gent que no li agrada la cervesa, però la cervesa després de la funció és
aquesta,
com
sí.
una espècie de... És una llegenda urbana, d'aquelles, però aquesta és veritat, que entra realment molt bé, sí. I senta molt bé.
És com la sardineta, les foques, saps? Les foques quan acaben de fer el número que els... Doncs és una mica el mateix, nosaltres amb la cervesa.
És la recompensa, clar.
La recompensa, sí.
I entre la cervesa i el vici del fumar, que crec que tots dos també el practiqueu...
Molt bé, anem estupendos, Roger, no, de debò.
Hòstia. Després de la funció...
Com un parell d'idiotes
més... Decrèpits. Sí, decrèpits. Fumem tots dos i fem mal fet tots dos, i això sí que ens ho hem parlat.
Sí. Després de la funció, què és més imprescindible? Una cigarreta, un cigarret o una cervesa?
Home, les dues coses juntes també poden funcionar. Les dues coses alhora poden funcionar.
Les dues
ja està, un cigarret i una cerveseta. I ja
està.
I ja està.
I ja està.
Algun vici més que us vingui de gust compartir?
A tots els
Catalunya?
Explicaré, també, si és que...
No, no.
Bé, esteu bé?
No.
Esteu
no,
còmodes?
No. No, Juli, no ho sé, jo amb bicis gaires més, no. Estem estupendos, no?
Estem bé, sí, sí.
Començat així, per trencar el gel.
Clar.
Com us vau conèixer, vosaltres dos?
Ui.
A veure, ens vam conèixer el... Vam fer, en aquest teatre, el Teatre Lliure, Juli César fa molts anys, però ens coneixíem abans. Jo crec que la primera cosa que vam fer junts va ser Así que pasen 5 años, del Lorca.
Sí. 95.
L'any 95, dirigit pel Joan Oller, que va inaugurar ho vam fer al Teatre Grec, inaugurava el Festival Grec d'aquell any. I fot això, el 95, sí, és a dir, fot una pila d'anys. Sí. Sí, jo acabava de sortir de l'Institut del Teatre en aquell moment.
És una mica més gran que tu, no, el Pere?
Una mica, no molt més, no, però té alguns anys més, sí. No, molt, és irrellevant. La diferència d'edat és irrellevant. Com si no existís.
Però en canvi, tu te'n recordes perquè, del dia que el vas conèixer?
Jo el recordo perfectament perquè el Pere va començar a treballar molt jove, sí, molt abans que jo. Jo havia estudiat dret a la Universitat Pompeu Fabra abans de dedicar-me al teatre, començar a treballar i després a estudiar a l'Institut del Teatre, i l'havia anat a veure ja moltes vegades. De fet, era gairebé impossible anar a veure teatre i no trobar-se tard o d'hora el Pere Arquilloé en alguna obra. És cert que vas que començar molt jove, sí, i vas començar treballant, sí, començar a treballar molt fort. Sí. Llavors, sí, l'havia vist treballar moltes vegades, i ostres, en aquell muntatge, tant el Pere com altra gent que hi havia, jo era molt jove i era subidon, allò.
Recordes alguna cosa d'aquell Julio tan jove?
No, recordo que era una colla que hi havia uns quants de la teva promoció que començaven o que...
Hi havia David Selves allà, sí, hi havia la Laia Marull, hi havia...
Una companyia que després ha sigut, sí, gent que ha treballat força, i era una companyia molt... És un muntatge, el recordo molt de carinyo. Aquí el Grec, i després el vam fer al Mercat de les Flors, em sembla.
Vam anar a Madrid, també.
Vam anar a Madrid, sí.
Quina impressió et causava el Julio quan de mirant enrere? Què en penses d'ell?
Ja quan estava a l'institut jo ja sentia coses d'ell, i és un noi que prometia molt i que ja es veia que tenia un talent especial, un talent important, i va ser així de seguida també. Tu el que et vas posar a començar a treballar, no és perquè ara ens estiguem d'allò, però tu em sembla que també vas començar a treballar i de seguida vas enxufar. Quan dic enxufar, vull dir que de seguida es va obrir una carrera important, i a més, no només això, sinó que tenia un punt de lideratge dins de la seva promoció. Inclús els de la seva promoció el respectaven molt i el tenien com un punt de líder, fins que ha arribat aquí, que és el líder de... és l'amo del tros, diguéssim, ara. L'amo del tros, aviam, en conyo, vull dir que és el director del Teatre Lliure, i que molt bé, que extraordinari.
Com a actor, què t'agrada d'ell?
Què m'agrada de Julio? Home!
Comença a semblar un terapeuta de parelles, sí, no? O alguna cosa per l'estil.
I el que vindrà...
No? Parla d'ell, ara em diries, no l'interrompis, no? Dóna-li, sí, el seu espai perquè ell...
Això vol dir que n'has fet molta de teràpia de parella, Julio.
No n'he fet mai de teràpia. He fet teràpia, però no de parella.
Estic a l'escalfament, encara, vull dir que...
Té una capacitat de veritat molt important, i llavors té això que acabo de dir, té un carisma molt, molt, molt gros a dalt d'escena. És difícil apartar els ulls d'ell quan està a escena, i té una veritat molt, molt, molt forta, molt bona, no? És molt dúctil, és molt generós, a més, també és un actor generós, i tot això, com a públic, s'agraeix molt. No només com a públic, sinó com a company. Després pagues tu la cervesa, eh? Sí. Com a company, també.
Què vol dir generós? Que un actor és generós a l'escenari?
És una cosa que a vegades és més difícil del que sembla de trobar, no? Els actors tenim por moltes vegades, juguem un joc que és difícil, que és complicat, i a vegades estem més per nosaltres que pels altres. I això no vol dir que ho facis amb mala fe, ni que siguis un... I en canvi hi ha actors que estan molt amb tu, que relacionen bé el de l'escenari, que serveixen molt bé, que t'acompanyen bé, que t'ajuden. I en aquest cas el Julio penso que...
És una bona pregunta, aquesta. En el fons, què és la generositat? Però en el teatre jo crec que amplifica, és com una espècie de mirall o, no?, una caixa que amplifica coses que pots extrapolar a altres territoris de la vida, no? I que és ser generós, no?, a les nostres feines, a les nostres vides, no?, amb les nostres famílies, amb els nostres amics. Bueno, doncs no estar només pendent de tu, no? Donar llum als altres, fer bons als altres, no?
I el Pere, més enllà d'aquesta presència escènica tan brutal que té, de què en penses com a actor? Què et sedueix d'ell?
Ostres, clar, el Pere, com et deia, va començar a treballar molt jove, i és algú que en molt poc temps ja havia fet, no sé, com tots els protes. És un actor superdotat, el Pere, no?, en molts sentits, perquè combina... Bueno. Sí, jo crec que combina les qualitats dels bons, grans actors de tota la vida, no? Té un aparell molt privilegiat, té una veu extraordinària per fer teatre, una dicció impecable, etcètera, etcètera. És a dir, a nivell tècnic té moltes eines per ser un molt bon transmissor, no?, i per explicar històries dalt de l'escenari, però després també té la inquietud i la curiositat, i això ja ve de conèixer-nos, de no quedar-se sempre en el mateix lloc i no quedar-se sempre fent les mateixes coses. A més, té pocs prejudicis respecte a l'aspecte del teatre, no? De comèdia, drama, aquest tipus de producció, aquest altre tipus de producció. Però ha tingut l'inquietud també de treballar amb tot tipus de gent, de tot tipus de generacions, que tenen estètiques i utilitzen llenguatges diferents, no? I no s'ha quedat acomodat en cap d'aquestes coses, perquè crec que és una persona molt lliure, no? I que li agrada anar molt per lliure d'alguna manera, no? No renunciar a aquesta llibertat de poder triar on vol fotre's, no? I... No, és, una, és un referent, no, el Pere? És un dels grans actors
del
país.
Pagullo, pagullo, està...
segur. No, està clar.
Hi ha consens i hi ha una ensabonada considerable per part dels dos.
Bueno, ens estàs obligant a fer-ho.
Ara tornaré.
Ens estàs obligant a fer-ho. I vull que quedi constància que és absolutament culpa
teva. I tant, i tant. It's warm beer, cold women. No, I just don't fit in. Tornaré al teatre. Per què creieu que una coneguda marca estrella de cervesa us va triar a vosaltres dos per promocionar els seus productes? Per què creieu que sou els escollits?
No en tinc ni idea. Jo m'imagino perquè van escollir Julio, per això mateix que hem dit abans, no? I ara hem tret una paraula que és interessant, que és la paraula referent, i penso que ell dona unes connotacions que es poden... que algú que sigui una mica viu, com pot ser... algun directiu d'Estrella, algú de màrqueting d'Estrella, doncs va copsar, va veure i va dir, hòstia, el que vull transmetre amb aquesta cervesa és això, no? Precisament. El meu ja és un altre, ve d'un altre cantó, el meu. Jo vaig fer un anunci per Estrella que posava només la veu, que és aquell famós del migdia, el migdia de cada dia i tal. I arrel d'aquell anunci, un anunci va funcionar molt bé, quan li van dir a Julio per fer un anunci, a mi em van demanar de fer el tancament, de fer la veu del tancament, però amb imatge. A partir d'allà va sortir aquesta mena
joc.
De complicitat, de joc, que llavors van estirar-lo una mica i va ser quan vam fer els altres anuncis.
El joc també forma part d'enfotre-se'n de vosaltres mateixos, no?, una mica.
Bastant.
Jo crec que és... deies per quina raó us deuen haver triat. Jo crec que té a veure amb això, del joc i del sentit de l'humor i d'enfotre'ns de nosaltres mateixos. O almenys jo ho penso així, no?
Sí, 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 forma part d'això.
Dos tontos muy tontos, no? A la noche són, no? És una parella sí.
de que fan els
senyors,
molt tontos.
De senyors cafres o que s'ho fan o que... No? I en la... Bueno, es forma part del joc col·locar-se en aquella situació i enfotre't de tu mateix.
Jo he parlat amb molta gent i hi ha un consens bastant general que sou dos sex símbols d'una generació.
Sí, ho apretes, eh? Sí. Ho estàs apretant molt, però bueno...
Us heu sentit?
A veure quina cara se'ns queda, no? Sí. Ja està dient coses, a veure quina cara se'ns posa.
Fotem, sí.
Però sí, us heu sentit interpretant aquest paper, també?
Sens dubte, ara no.
No.
No?
Ara, com però vull dir que com potser és una...
Com a sex símbols, jo crec que com a sex símbols...
Jo mai, et diria.
Trobaríem no. Millors opcions.
Sí.
Sí, no...
Fer galants, abans se'n deia...
Galants, sí.
Galants, fer el galants. Sí,
en el món dels actors i les actrius, realment... Ostres, són els papers que fas, no? Els rols on et posa la... O sigui, la gent et percep des d'aquell paper que has fet en tal sèrie o pel·lícula i tal, que pot tenir molt poc o gens a veure amb tu. Gens mai, perquè sempre hi poses algú de tu mateix en allò que facis, no? Ni que facis el Ricard III, que és un... que és un fill de puta redomat, no?
O un cirano, no?
O,
sí, sí.
O, és igual, no, sí, un personatge sí. Lluminós, un de molt fosc, un molt dolent, molt bo, el que sigui.
Home, heu fet de dolents, n'heu fet uns quants, també, tots.
Sí, sí, sí.
A tu, Pere, el de dolent, et queda molt bé.
Sí.
Tu més, jo crec, no?
Sí, més de més, cap a més gran, Al principi no me'n donaven, hòstia.
De dolent malparit, a més.
De dolent malparit, sí, però són molt divertits de fer. Sí, anava a veure complicitat amb l'espectador sempre. El Claudi i la Ria, vaig anar, ho passava bomba fent-lo, perquè... Hòstia, connectava molt amb la gent, no? Era un tio que feia i deia les coses que ningú s'atreveix a fer o dir. I aquestes coses enganxen molt, no? La gent s'identifica molt.
Us heu sentit mai home objecte? Així com aquesta etiqueta a vegades es posa molt amb dones o amb actrius? No.
No.
Gens?
No. Alguna vegada...
La vegada que et va tocar disfressar-te de tomàquet dalt d'un escenari.
Per exemple.
Potser, no?
Per exemple.
Ridícul, sí, moltes vegades, però
no,
que estem parlant de coses diferents.
La paraula patètic és una paraula que... Ja no tant amb el sentit del ridícul, sinó amb el sentit de patos. Vull dir que juguem molt amb aquest patetisme. Pensem que el Rei Lear és el gran personatge patètic de la literatura dramàtica universal, doncs partiríem d'aquí, també. Però, bueno, entre el patètic i aquesta línia que hi ha entre el patètic de patos i el patètic de ridícul, sí, moltes vegades. I el tomàquet, per exemple, és un gran exemple. Però a mi m'encanta fotre aquestes coses.
Clar, clar.
I jugar en aquest punt de... no sé si objecte, però sí de rascar el ridícul és fantàstic.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som al Teatre Lliure, amb el Pere Arquillué i el Julio Manrique. Compartiu una altra cosa, i és que tots dos heu treballat professionalment amb la família. Ho recomaneu?
Jo he treballat molt poc amb la família, per no dir pràcticament gens, emblema. No hi he treballat mai. Sí que vaig treballar al Cyrano, era molt joveneta, tenia 16 anys, i allò no se'n pot dir treballar, perquè feia un paper molt petitó. I fins ara tinc una certa prudència amb això, i tinc un cert respecte, no?
A barrejar.
A barrejar coses, sí. No per res, eh? No per... Hi ha un cert pudor que ara ja estic començant a perdre, i que suposo que espero que aviat algun dia puguem fer alguna cosa junts. Però no sé. El teu cas és diferent, perquè és la teva companya.
Clar, en el cas és la filla, l'altra és la parella, no?
Sí, jo ni ho recomano ni ho deixo de recomanar.
Que cadascú faci el que pugui, sí, a casa seva.
El que vulgui i bonament pugui, sí. Però trobo que si funciona, té un cost, perquè t'endús la feina a casa, se't barreja tot, etcètera, etcètera. Però si funciona o quan funciona, és molt maco. És molt maco. Fer equip amb la teva parella és una oportunitat per fer encara més equip amb la teva parella. I estan merdats. Aquesta feina nostra és molt vocacional. Realment sí. és una feina que ens apassiona, no? Que hi ha un vincle emocional. Llavors, quan funciona, compartir una aventura creativa junts, doncs és molt xulo. Però s'ha de regular amb prudència, diguem-ne, no? Perquè té un cost, clar.
Jo ara sí que començo a tenir ganes de fer alguna cosa amb l'Emma.
Passarà, segurament, no?
Espero que sí, espero que passi, sí. Mm.
En clau comèdia, en clau drama, el que sigui.
No sé.
Voregeu els 50, no? Els teniu ja fets i bufats.
Oh, què dius? Els
hem superat, moltes gràcies.
Oh, gràcia.
Déu t'ho pagui.
Déu t'ho pagui.
Amb el que tu vulguis, sí, sí. Però no, ja els hem passat. Jo 52.
52?
I jo 50.
50 i algun més, Pere.
Sí, bastants
i
més.
El llibre farà 50 anys, no, ara?
El llibre fa 50 anys, aquest any, 2026. Ah. Es va inaugurar el 2 de desembre del 1976.
Sou de la mateixa generació que el llibre, no?
Gairebé, sí. Jo estic envoltat, la meva companya, per exemple, Cristina Genevat, i molts amics, gent que tinc molt a prop, alguns actors o actrius, fan els 50 anys aquest any 76, sí.
Com se celebra un aniversari com aquest quan et toca parir una programació que suposo que ha de celebrar també aquestes espelmes?
Sí, doncs et tenim molt a punt. Li hem donat moltes voltes a lo de la celebració. Però sobretot amb alegria, jo crec, no? Amb alegria i llavors mirant enrere amb agraïment, però evitant una mica el parany de la nostàlgia, que és molt perillosa, i mirant endavant, sobretot els que vindran després de nosaltres, no?
Per què és perillosa la nostàlgia?
Perquè pots quedar atrapat, no? Pots quedar atrapat en un lloc i començar a mitificar coses que ja no hi són i que et sembla... Pots començar-te a explicar el conte que tot el cualquiera tiempo pasado fue mejor, que deia el poeta... Que
amb els productes televisius, també, no? Clar. Encara més que amb el teatre.
Sí.
Perquè és més fàcil recuperar, no? Perquè sí. Queda gravat, no?, el producte televisiu. El teatre, mira...
Clar, el teatre és efímer, sí. És una cosa que passa ara i ha passat i forma part de la gràcia de la cosa, sí.
Però si tu mires la plataforma 3CAT, el consum que tenen les sèries...
Es miren molt plats bruts, no?
Sí, no, però i no només plats bruts, el Porca Misèria, el Nissaga de Poder, la gent l'està recuperant. Sí, sí, sí. És a dir, ja volem nostàlgia, ens alimentem de
nostàlgia. Bueno, és xulo si no t'hi quedes atrapat. Fer visites, i treure l'àlbum de fotos i repassar una mica i tal, és xulo. Ara, si et quedes clavat allà, pots arribar a la conclusió errònia, crec que allò d'abans sí que era xulo i allò d'ara no està a l'alçada. No? Però això sempre passa per la idealització. No? I com el que va passar, ja no ho estàs vivint, no? Potser el cervell filtra i es queda només amb allò bo.
Doncs a tomb d'això que explica el Julio, vosaltres que ja teniu una trajectòria llarga, creieu que la millor funció, la millor obra de teatre, el vostre gran paper, encara està per arribar? O viviu també d'algun record passat, de dir, uau, allà, allò va ser la cirereta, el punt àlgid?
No, jo penso que és una feina que és viva i que va creixent amb tu, i la gràcia que té és que cada moment, si estàs una mica de sort, si tens la sort de treballar una mica contínuament i de que t'acompanyi tota aquesta vida, doncs hi ha moments que sí que són més puntuals que altres, segurament, però em seria difícil dir-ne un de concret i espero que n'arribin més, perquè la bèstia, jo, el jo biològic canvia la veu, canvia el cos, canvia tot, canvia la manera de mirar i la manera de pensar. Per tant, penso que cada moment té jo podia dir-te 10, 12 moments de la meva vida que normalment han passat, doncs, això cada 4 anys, cada 3 anys, a vegades dos de seguides, però... I fins ara, i que espero que n'hi hagi unes quantes més encara, no? Perquè la il·lusió hi continua sent. I si hi ha il·lusió, hi ha passió, penso que aquests moments van arribant. I no és un de sol, és tot un camí que vas fent.
Com a espectador, fem un tracte amb els actors quan us venim a veure, que és que durant aquella hora i mitja, dues hores, tres hores que durarà la funció, el telèfon mòbil l'hem de pagar, teòricament. Que és una cosa que, quan consumim un altre tipus de cultura, no passa, perquè tu llegeixes un llibre i és bastant probable que no triguis una hora i mitja a consultar el telèfon mòbil. Amb una pel·lícula o una sèrie passa pràcticament el mateix, no? Què? Veieu amenaçat? O precisament la gràcia del teatre és que durant dues hores pots desconnectar del telèfon?
És la gràcia, sí, és la gràcia.
Vull dir que el món no va cap aquí, precisament, no?
No.
Està concentrat dues hores.
Per tant, el món no va gens cap aquí. Per tant, cada vegada seran més valuoses les experiències que suposin a aquest lloc cap on va el món, que té a veure amb l'acceleració, amb la dispersió, amb el multifocus, amb estar pendent de moltes coses alhora i de cap, potser del tot. Llavors, el teatre i altres coses i altres manifestacions artístiques t'obliga a aturar el temps per un moment. Jo fa temps que ho penso, que el teatre és, entre altres, a part que és una cosa presencial, has de sortir de casa, trobar-te amb gent i tal i qual... quan funciona... s'atura el temps per un moment i és una experiència gustosa, plaent aquesta.
Encara ara es llegeix això com un exercici, es llegeix com un esforç, però no passarà massa temps que es viurà com un plaer poder fer això. Ja comença, jo penso que la balança, hi ha hagut algun moment que he vist que la balança començava a canviar de cantó, i en lloc de sentir com una mena de càstig on haig d'aguantar-me el que implica anar a teatre, a mi que m'agrada anar a teatre, però hòstia, que hagi d'estar dues hores sense poder mirar el mòbil, és una merda, un piano, això comença a poc, penso que va derivant cap a un plaer, cap a un lloc no diré sacre, però sí amb una certa llibertat d'escoltar d'una manera diferent, i penso que m'estic posant una mica transcendent, no? Però penso que no hi som massa lluny, no massa lluny, vol dir que necessitem el temps que necessitem, però que acabarà tombant-se aquesta balança i entendrem això com un plaer, com una estona, no vull dir la paraula sagrada, però sí com una estona on la paraula, l'escolta, el poder escoltar-te tu mateix, fins i tot, que et passa en el cos quan escoltes coses i quan et planteges coses.
Es parla molt de vegades, no?, amb els consums culturals en general, o tal, de desconnectar, no? Són oportunitats de desconnexió, no? Jo ara el que vull és desconnectar i tal. Això és cert, en el sentit que t'oblides d'on has aparcat el cotxe, si és que el fas servir, o de no sé quins problemes, de la factura que t'ha arribat avui, de no sé què. Però... potser millor que desconnectar encara és connectar.
Exacte.
Amb alguna cosa. I crec que això s'està posant progressivament difícil, perquè els estímuls són tants i arriben tots a l'hora i tan ràpidament que és això el que ens desconnecta, finalment, jo crec.
Parlant de plaers i d'esforços, el futbol, que crec que també el compartiu.
També.
Sí.
Uns quarts de final contra l'Atlètic de Madrid.
No és una bona setmana.
De treure el
tema. Però si parlem d'això,
per exemple, si et coincideix en funció...
Sí, bueno, m'he perdut 6 finals de Champions, o 5, jo, de Champions. Llavors, a vegades em fan llums des de la cabina i faig que em facin coses i això, però és un rotllo patatero.
O sigui, demanes a tècnic, segons com, que quan surts d'escena...
Ara ja no ho faig, alguna vegada ho havia fet que em fessin allò amb un lot, em fessin, saps? Quan marcava el Barça. Ara ja no ho faig. Jo tinc una anècdota amb això, boníssima.
A veure?
No, va, Joan, no entrarem. El Lluís Marco és molt culer. Ens l'estimem, bueno, jo me l'estimo molt, el Julio també ens l'estimem molt, i és un culer de l'hòstia. Vam fer una funció que hi havia una final de Champions, i va parar el saludo, va dir: senyors, hem guanyat la Champions al mig del Saló d'Ubica. Més lluny ja no es pot anar que això. Però sí, però també ho tinc molt assumit ja. Són molts anys i llavors desconnecto fàcilment també, eh? Soc capaç de desconnectar i...
Diríeu que el futbol és cultura, vosaltres? Que treballeu precisament en una cosa que no és discutible que sigui cultura?
No.
No és cultura,
el
futbol.
Jo crec que no, m'agrada molt el futbol, eh? Mm. Jo vaig passar molts anys molt desconnectat del futbol, i ara m'he tornat a posar, tinc un fill, el meu petit, que és molt futboler, també. Els altres dos que tinc no, però ell sí. I torno a divertir-me molt, mira. El futbol sí que em serveix per desconnectar. Veure tota aquella gent, que admiro molt, perquè és complicadíssim,
molt...
no?
És emocional, amb estat
pilota,
pur.
Finalment, amb unes regles tan clares i no sé què.
És emoció, però jo amb estat pur.
No és cultura, és un esport, no? És un esport i un entreteniment, no? És, sí.
El que segur que no és ara.
No és dir res de dolent en relació al futbol.
No, al revés.
Té molt de mèrit i et dic que
m'encanta. És la cosa que desconnectes més i és més emocional, és una emoció en primer grau, absolutament, sí. I per això enganxa d'aquesta manera tan bestial. Vull dir que no sé si culturalment podíem trobar-li algun sentit, que segur que sí, no ho sé. El que segur que no és art.
Jo he sentit a vegades animalades
en relació a l'art, no. Veient un partit de futbol és difícil que canviïs segons quins paràmetres vitals a la teva vida. Mm.
Per tancar una mica el cercle de l'inici, amb el Pere Arquillo i el Julio Manrique, alguns dubtes d'alguns dels anuncis, perquè n'heu fet uns quants, no hi ha?
Sí,
quatre, no?
Quatre.
Mm. A mi em va agradar molt aquell de la mena de sauna, aquella mena de banyera que éreu allà. Com es va rodar allò, el moment de... Vull dir que heu compartit ja tot, vosaltres dos, no? És a dir...
Allà, en pilota, sí, bé.
Us heu vist tot, ja, suposo, no? Vull dir que no hi ha... Tot el que s'havia de veure ja s'ha vist.
Bueno, aviam.
Estava dins de la banyera.
Ens van fotre una banyera a la neu.
No us devien posar un cordó d'intimitat, allà.
Bàsicament va passar això.
Que collo... No. Hem treballat molt junts, ens hem dutxat moltes vegades. No junts, pentem-me, vull dir, com si li preguntes a un equip de futbol, doncs també es dutxa amb els companys.
Que sí.
Vull dir que no, en aquest sentit no té...
Però a la Polinèsia no hi veu anar?
No.
No estava pressupostat.
No ens hem allunyat gaire d'aquí on som ara, mai.
Mai.
No.
Hi han coses vostres del guió? De dir, mira, això encara...
Sí.
Sí, no? Es nota que...
Alguna, sí.
Podem revelar-ho, però
no
sí.
No podem revelar-ho. Però sí que ens donen llibertat, inclús ens demanen que sí.
Són molt divertits de rodar l'ambient.
Ens ho passem bomba.
L'ambient sempre ha estat molt maco.
No, i nosaltres sí. Ens ho passem.
I ens ho passem superbé fent-ho. I...
Vull dir que ens han arribat a demanar, escolta, vosaltres mateixos, si us acuto alguna cosa, foteu-li això. Sí, sí, ens tenen llibertat.
Què esteu preparant ara? Pere, perquè vens d'un assaig?
Sí, jo estic preparant una cosa que es diu Dinamarca, de la Lluïsa Coniller. Una obra, jo, per mi, és extraordinària. És una obra, és una mena de versió sobre el Hamlet, amb una mare i un fill. I estic amb l'Imma Colomer, que a més és una actriu que està en un moment extraordinari. Però extraordinari, vull dir extraordinari. I no sé...
Bueno, fareu això?
Això ho farem a la Beckett, en la direcció d'Albert Arribas. I de moment ens estem passant molt bé, tot i que és una obra que és complexa, és molt Coniller. És una obra de dins molt del cap i del món de la Coniller. Mm.
Tinc molt gravat el monòleg que deu fer un parell de temporades, ja, al Romea, que et vaig venir a veure. Com es deia?
El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc.
Allò va ser... espectacular,
sí,
i una feina personal, que a més recordo que aquells dies l'estaves preparant també per fer-la a Madrid en castellà, no?
Sí,
aleshores, bueno. Devies tenir un desdoblament allà idiomàtic brutal.
Bueno, sí.
Com te'n vas sortir? Perquè no sé com a Madrid no et vaig poder veure en castellà.
Va anar molt bé, Madrid va anar molt bé, i molt bé, vull dir, molt bé, m'ho van celebrar molt, va venir molta gent. I és dels treballs més forts que he fet mai, jo, vull dir, és una hora i tres quarts allà sol, quiet, sense moure's, fent set personatges diferents, sense canviar de veu, sense canviar de vestuari, sense res de res. Això era una obra de Josep Maria Miró, una obra d'estrena que la vam estrenar a nivell mundial, vull dir que ara s'ha fet bastant, s'ha fet, s'ha anat fent... Em va dir l'altre dia que ara li munten a Nova York, inclús.
Wow.
Vull dir que molt bé. I va ser una feina, realment, un repte, realment, dels més forts que he fet.
És un d'aquests 10 moments, eh?
Un d'aquests, sí.
Un d'aquests.
Un dels tres primers, per no dir dels dos primers, sí.
No m'estranya. Mm. Mm. I tu, Julio, això d'haver de compaginar la direcció d'un teatre com aquest amb... Tu ets actor, al final, no? Però també ha quedat una mica en segon pla aquests últims anys, precisament perquè el repte de dirigir el lliure ja és prou gran. No tens el coquet
soc
de pujar a l'escenari?
Soc més director, darrerament, que actor. No, no, diguem-ne... No et dic que no torni a...
Però l'adrenalina, vols dir que és la mateixa?
Cop, però ja els darrers anys, abans d'agafar les regnes del lliure o la direcció del lliure, ja estava actuant menys que no pas dirigint, que és el que he fet més intensament els darrers anys. Llavors, no trobo faltar moltíssim el sortir a l'escenari. Si necessito sentir-me viu com a artista, però com a director també, o penso més en termes de no deixar de dirigir, no? Almenys un espectacle per temporada. O... Mm-hmm.
Molta sort a tots dos. Avui al suplement el Julio Arquillué i el Pere Manrique. Moltes gràcies i fins aviat.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 18 d'abril. Coneix de prop el campus i els nostres graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, informàtica, intel·ligència artificial, animació, arts digitals, filosofia, política i economia i ara el nou grau en matemàtiques. Inscriu-t'hi a salleurl.edu, la Salle Universitat Ramon Llull.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Homar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Homar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. 30% de descompte en moda, llançaria, calçat, accessoris, esports, bellesa, llar... Només fins al 19 d'abril, més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga web i app.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al corteinglés.es.
Aquest dissabte, el Tot Gira, estem preparats pel derbi.
Atenció!
A partir de les 4 de la tarda, us acompanyarem fins a la TDT del Barça espanyol amb la prèvia del partit.
Els culers volen sentenciar la Lliga. Els pericos encara busquen la primera victòria de l'any.
Diumenge viatjarem fins a l'infern del nord amb Isaac Vilalta per viure la París-Roubaix.
Una cita amb la història per Tadej Pogacar, que busca l'últim monument que li falta al palmarès.
També serem a Sau Joau de Madeira amb la final de l'Eurocup femenina d'hoquei patins.
I a les 6, València-Mestalla a Sant Andreu.
Els quadribarrats a un pas de l'ascens a primera ref.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda. Amb David Clopés.
I love you, baby. Più chiaro di così non c'era. I love you, baby. Lo canterò per te stasera, per sempre e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi. Tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi.
El suplement.
I love you, baby.
Amb Roger Escapa.
12:15. Jo mai he estat convidat a la boda d'una ciutat plena de traficants on actuava el Jimi Hendrix del desert. Xavier Aldecoa, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ala kiramando, mamarmando, kiramando, kasaraka. Ala kiramando.
Cada dissabte al suplement voltem pel món amb el Xavier Aldecoa, de vegades pel continent africà, de vegades per altres punts del planeta. Avui el Xavier ens porta fins a Agadez, una ciutat molt especial del Níger, que fa de porta d'entrada al Sàhara. Xavier, com estem?
Molt bé, la veritat que setmana difícil a nivell de culer, però amb ganes d'explicar-vos aquesta història, segurament una de les més surrealistes que he viscut. O sigui, jo vaig arribar a Agadez perquè estava cobrint les rutes migratòries que anaven cap a Europa, des de l'inici fins al final. Això em va portar per Gàmbia, Senegal, per Mali, per Burkina, per Níger, i arribar aquí i seguir aquesta història i acabar en una boda... que després ja entrarem en detalls, però era una boda on es movien molts calés, fins i tot fins al punt de portar segurament el músic més important de Níger per tocar allà. Així que històries que et troben de sobte, però amb ganes d'explicar-les.
Situa'ns una mica aquest Agadez, aquesta ciutat tan especial del Níger que fa de porta d'entrada al Sàhara. Què ens pots explicar?
Doncs és el lloc on segurament el desert, la història es donen la mà. Tens la sensació d'estar a l'última frontera del món. És una ciutat de sorra perquè està envoltada del desert. És una ciutat petita, uns 100.000 habitants, i es va fer famosa perquè, com dius, era la porta del desert, però també era el lloc on arribaven totes aquestes rutes migratòries, i a partir d'aquí només hi ha desert fins a Líbia. Per tant, allà s'hi acumulaven moltes persones, molts migrants subsaharians que volien arribar a Europa perquè Líbia s'havia convertit en un buit de poder on hi havia menys controls. Perquè et facis una idea, o sigui, va haver-hi un any, el 2016, que van passar per allà 330.000 migrants. Si comencem a fer càlculs de quan pagaven més o menys, estem parlant d'un negoci de 85 milions d'euros. O sigui, una ciutat molt petita al mig del desert, on s'hi movien molts diners, hi havia molt patiment, i que va anar replegant tothom que volia fer negoci amb totes les coses ombrívoles que significa això.
Per tant, vas allà a fer un reportatge sobre aquest fenomen migratori, sobre els traficants que es guanyen la vida enganyant la gent, i acabes convidat en una boda. Qui et va convidar a aquesta boda?
Doncs estava en un hotel, d'allà, bueno, un hotel petit, ja us podeu imaginar, i un senyor se'n va apropar, i hi havia un component exòtic, vull dir, no passaven gaires blancs per allà. Llavors van començar a parlar i em va dir: escolta, mira, un familiar meu, són dos xavals joves que es casen, esteu convidats, podeu venir a la boda, i allà que m'hi vaig anar.
Entrem dins del casament, va. Com m'he d'imaginar un casament a Agadez, aquesta porta d'entrada al Sàhara, no crec que llencin arròs als nuvis, eh?
No, gens d'arròs. El que us heu d'imaginar és el bombino tocant, que és com si toqués una mica la Rosalía de Níger, eh? O sigui, la persona més famosa tocant allà com si fos el més normal del món. Però a part, en aquesta imatge, us heu d'imaginar els dos nuvis i al voltant... senyors vestits amb el seu vestit tradicional, amb les seves túniques tuaregs, tirant-li bitllets pel cap.
Bitllets, eh?
Bitllets i bitllets sense parar.
O sigui, en comptes d'arròs, bitllets.
Durant hores, ells estaven allà com mig ballant.
No pagues cobert, però has de llançar bitllets als nuvis.
Bitllets que s'anaven acumulant al terra, i després tenien com 3 o 4 amics dels nuvis que anaven recollint això i posant-ho a sacs. Jo, Roger, no puc assegurar que hi havia traficants, perquè això és massa dir...
Dins de la boda, vols dir? Dins de la boda.
Però, clar, es movien tants diners, o sigui, hi havia cotxes d'una alta gama...
D'algun lloc sortia aquella pasta.
Clar, exacte. O sigui, estem parlant de l'epicentre de les migracions cap a Europa, i allà hi havia però una quantitat de diners que és difícil d'entendre, que en un lloc així hi haguessin aquells cotxes tot terrenys d'alta gama, aquells vestits, aquesta... demostració de poder econòmic com aquesta pluja de bitllets sobre dels nuvis.
Però clar, tu et devies presentar allà sense pagar el cobert i sense portar regal.
Jo res, jo allà només aportava el meu exotisme de blanc a una boda que suposo que també donava una mica de caché.
El Jimi Hendrix del Sàhara.
Sí.
Som al Níger, som a Gadès, som en un casament on sona el Jimi Hendrix del desert amb Bombino. Fes-nos 5 cèntims d'aquest personatge, Xavier.
Doncs és un tio molt peculiar, és un músic d'ètnia tuareg. A més, és... jo, quan el vaig conèixer, sabes que vas pensar que era una mica com el Messi. És a dir, un tio que quan estava a l'escenari es transformava com un geni, però quan parlaves amb ell era tímid, pràcticament no parlava. És un xaval que va néixer en un campament tuareg al nord de Níger. O sigui, la seva biografia ja comença amb aquesta essència dels tuareg, que és que no sap exactament a quin lloc, però va néixer al mig del desert en un campament. Un dia, explica, van venir uns familiars a conèixer, bueno, a saludar-los a la seva família, i un d'ells es va oblidar una guitarra. I això va ser el punt de partida de la seva carrera. Va començar ell a aprendre de manera autodidacta i sempre amb una pàtina d'orgull molt important. O sigui, ell canta sempre en tamasec, la llengua dels tuareg. Vesteix, si tu el veus fora de l'escenari, vesteix com tu i com jo, però quan entra a l'escenari es vesteix amb la roba tradicional tuareg. I té unes essències de... també la música tradicional tuareg, però li ha afegit una mica de blues, una mica de rock, perquè no només li diuen el Jimi Hendrix del desert, sinó que ell és un fan absolut de Jimi Hendrix, de Mark Knopfler i els millors guitarristes del món.
Aquesta cançó que sentim, de Bombino, aquest Jimi Hendrix del desert, saps de què parla?
Mira, aquesta és una cançó que es diu Teneré, que fa referència a un desert que hi ha a la zona del nord de Gadès, i té una història que és espectacular. A Teneré hi havia el que es va anomenar durant molts anys l'arbre més solitari del món, que era un arbre que estava al mig del Teneré, i deien que no hi havia cap arbre al voltant. A 400 quilòmetres no hi havia un arbre. Encara els tuaregs no entenien massa bé per què continuava resistint, perquè això era el vestigi de que fa 10.000 anys allà hi havia un bosc, un frondós, amb milers d'arbres, i després de tants anys només quedava aquest arbre. Aquest arbre, que es veu, després el va analitzar i tenia unes arrels profundes que anaven a 35 metres sota terra, i per això estava resistint. Però és que es va convertir en un símbol, perquè fa uns anys, el 1973 crec que va ser, a un camioner libi, borratxo, es va estampar contra l'únic arbre que quedava allà i el va tombar. Aquest arbre el van agafar...
Havia d'anar molt begut si només quedava un arbre i va...
O va fer voluntàriament. Sempre hi ha aquesta llegenda de què va passar exactament, perquè ja era una llegenda dels tuaregs, era com un mite dels tuaregs, i potser va fer més per tombar-lo que per esquivar-lo. Doncs aquest arbre l'han portat a un museu de Niamey, on encara es pot veure.
L'arbre es va morir i se'l van emportar,
està exposat. I el lloc on estava l'arbre de Teneré, allà al mig del desert, han posat una mena de construcció metàl·lica que fa referència i record a aquest arbre, que era l'arbre més solitari del món.
El Bombino, el Jimi Hendrix del desert, que es va inspirar amb aquesta llegenda. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. Amb el Xavier Legoa, que també toca la guitarra d'aquesta manera. Hey, Joe. Where you going with that gunny? Ja t'agradaria,
Xavier. Ja m'agradaria, clar. És quan ho has dit i com una mica pitjor que això. La trobo, però mare meva.
Hey, Xavier, hey, Joe. El Jimi Hendrix del desert es diu Bombino i sona així. És un ritme una mica Bob Marley, també.
Eh? Més tranquil, més de desert, més de calma. Us heu d'imaginar el desert, posant-se al sol, el vent bufant una mica i aixecant la sorra, i aquesta cançó, Tamiditín, que de fet Tamaritín en llengua tamaixec vol dir com amic meu, estimada meva, i fa referència precisament a això, al dolor de la separació. Penseu que molts són nòmades, aquesta cultura tuareg que s'estima molt al desert. O sigui, quasi totes les cançons, i aquesta també, fa referència a la duresa del desert, però també a que sempre és el lloc més maco del món on un pot sentir la llibertat plenament.
El Xavier, que ens està avui il·lustrant amb molta música, per parlar-nos de com es viu el Níger, una fotografia d'un país que coneixem ben poc.
Níger, capital Niamey, oficialment República del Níger, un país sense litoral de l'Àfrica Occidental i que fa frontera amb Nigèria, Benín, Burkina Faso, Mali, Algèria, Líbia i el Txad. El Níger és una antiga colònia francesa i no va ser fins al 1960 que va aconseguir la independència. En la zona septentrional i central del país es troben el desert del Sàhara i la zona del Sahel. El Níger és un país ric en minerals, sobretot en urani, i les últimes dècades de la seva història s'han escrit a base de cops d'estat.
Més enllà de ser la porta d'entrada al desert per les persones migrants, Agadez té un patrimoni cultural impressionant, Xavier.
Sí, és una ciutat molt diferent, molt del desert, però jo crec que la imatge que més ens pot portar cap allà és un laberint de fang. És una ciutat, sobretot al centre, de carrers estrets, on és molt difícil orientar-se, totes fetes d'adob, gent esperant a les cantonades, mirant, molts animals també pel carrer. Crec que té una màgia especial. Jo crec que hi ha ciutats com Tombuctú, com Agadez, que mostren que hi ha una altra manera de viure. Els tuaregs, els tubus, que són els amos del desert, s'hi senten especialment bé. A més, tots van orgullosament amb les seves robes i les seves túniques pròpies dels seus pobles. I Agadez és una mica aquesta essència d'una ciutat que, com has dit abans, és la porta del desert.
Quines són les professions més demandades a Agadez?
Doncs paleta i encofrador, perquè, clar, hi ha moltes d'aquestes construccions que necessiten anar-se renovant. O sigui, els murs dels edificis s'han de reconstruir periòdicament. De fet, ara citava Gené, la mesquita de Gené, cada any es fa una festa perquè l'han de renovar perquè no caigui, i en aquest cas també hi ha la mesquita de Agadez, que és una de les absolutes joies de l'arquitectura de l'Àfrica i del món, perquè té un minaret espectacular de 27 metres. És una barbaritat, 27 metres fets de fang. És una mena de torre punxeguda, acabada de forma plana, i que és una joia. Si tens com la sensació de simbolisme diferent, no? La mesquita de Gené és com més ampla, de rebuda de gent. La mesquita de Agadez és pràcticament un convit a mirar lluny, a mirar l'horitzó d'aquest desert que el tenen a tocar. O sigui, estem parlant de l'últim lloc on el desert ja és un oceà absolut, fins a Saba, la primera ciutat de Líbia. Hi ha 1.700 quilòmetres de dunes i dunes i dunes i dunes.
Deu haver-hi el Palau del Sultan, allà, també.
Sí, 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 el Sultan d'Ahir, que és un d'aquests vestigis, no? Estem parlant és que és una de les ciutats on es feia, on passava el comerç de sal, d'or, d'esclaus, on han passat exploradors, dels millors exploradors del món, i allà encara hi havia el Sultan d'Ahir. Tens escriptures on parla del Sultan d'Ahir, i continua sent una figura, és veritat que era més simbòlica que política, i que hi viu allà al Palau, i continua sent molt, molt respectada pels tuaregs d'aquella regió.
Això és un rally, almenys, eh?
Una mica més trist que un rally, perquè és un so que vaig gravar a la final de la ciutat, on m'havien dit que d'allà sortien els cotxes plens de migrants, o sigui, 4x4, us heu d'imaginar un 4x4 absolutament on no hi cap una agulla, 48 persones de vegades en un cotxe. Imagina't si estaven apelitonats, que s'havien de posar un pal entre les cames, que intentaven clavar al fons del cotxe, de la part de darrere, per no caure, perquè no paren. Els cotxes van a tota velocitat, tenen molta por de que els enganxi la policia i de més. Llavors ells van, si hi ha algun moment que algun dels migrants queia, aquell cotxe no para, l'abandona enmig del desert. Per tant, tots s'havien d'aferrar com poguessin aquell pal, i eren rutes de 3 dies o 4, segons la ruta que agafessin. Jo, la veritat és que em vaig quedar impactat no només per aquesta vulnerabilitat que es veia, aquests cotxes tan plens, sinó perquè això passés a la llum del dia. O sigui, ho estava veient jo, evidentment, però podia veure tothom que anés per allà.
Sempre acabem amb un àpat que t'aboca aquest viatge. Avui, en comptes d'un àpat, et quedes només amb l'aigua.
Amb l'aigua, perquè és que feia una calor espectacular. Jo no parava de beure. De fet, aconsellen que en un lloc així es begui un litre d'aigua a l'hora. I aquesta gent només li deixen... Perquè, a més, aquesta gent li despullen absolutament de tothom. No li deixen portar una motxilla, no hi cap. L'única cosa que els deixen portar és una ampolla d'aigua. Però, clar, una ampolla d'aigua, de què? D'un litre, de 2 litres. Eren petites, aquelles ampolles. I havien d'estar, com deia, 3-4 dies en aquesta ruta infernal i en un lloc on aconsellen beure una hora, un litre d'aigua cada hora.
Avui amb el Xavier de Goa hem viatjat fins al Níger, a Agadez, amb aquesta història d'un casament amb un Jimi Hendrix del desert, però també amb una història molt fosca, perquè no deixa de ser un punt on la migració doncs, també és protagonista. Xavier, moltes gràcies. Ens retrobem dissabte que ve amb més aventures. Ara fem una pausa, 4 minuts per les 12 del migdia, i de seguida continuem el suplement. Ho farem acompanyats del Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez. Sempre ens porten notícies vinculades al cor i a les pantalles, i estem pendents també a aquesta hora de París, on el rei Joan Carles, l'emèrit, serà protagonista d'aquí uns instants, i és que li donen un premi, en aquest cas, a l'Assemblea Nacional Francesa, un premi literari per homenatjar el seu llibre de memòries. A veure què diu, perquè es veu que ha de fer un discurs també, en francès, suposo. Porta cua també aquest premi, perquè sobretot el que ha aixecat polseguera és que l'entrega es faci a la seu del Parlament francès. De seguida en parlem, ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa. Tot és possible un dia de derbi.
Si hem caçat una, si carla dins, n'ha caçat una.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15, la TDT del Barça espanyol a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Fa anys, la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Aquest Sant Jordi, un llibre, una rosa i Rosalia. Emporta't el llibre Rosalia, por ahí por Barcelona. Descobreix com la intuïció de l'artista i el mestissatge sonor de Barcelona han construït el personatge que ha assolit fama planetària. A partir del dissabte 11 al quiosc, per només 14,95 €. Amb La Vanguardia. El suplement, amb Roger Escapa.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a Mostra Igualada, la Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya, amb una programació d'arts escèniques amb 41 espectacles de teatre, música, circ, dansa i titelles. Més informació a mostraigualada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya i Projecte Home Catalunya organitzen Felicitats, un concert solidari per a persones amb addiccions. Música de Mozart, Bach, Brahms, Pau Casals, Manuel de Falla i Britten sota la direcció de Manel Valdivieso. El 12 d'abril a l'Auditori de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, els homes arbre.
Bueno, i som des del 1548. Jo sóc la 13a generació que estem aquí.
La gent que arrela el país, la terra i la llengua.
Nosaltres aquí tothom parla i els nens petits sempre parlem el català, és la nostra llengua.
Gent de soc arrel, que fan grans els països petits.
Jo crec que al final tornarà el que és genuí nostre. Crec que al final ho valorarem. I jo tinc esperança de que això remunti.
Sense Fronteres, amb qui Kilian Sabrià. Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.